L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Avui es compleix un any de la mort dels 5 bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan, amb aquesta tràgica efemèride que recordarem en el nostre temps de notícies, però a la vegada amb les noves mesures que començaran a aplicar-se arran d'aquell succés, us donem la benvinguda a l'informatiu de Mute, on avui, entre d'altres qüestions, també donarem compte dels tractaments del CODE o de la reunió celebrada a Móra d'Ebre del Consell de Direcció Territorial, en la que es van abordar aspectes importants que afecten al territori. Benvinguts, comencem. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, expressava ahir dimarts la satisfacció de l'executiu català pel fet de que el Ministeri de Foment hagi acceptat dues de les tres al·legacions presentades per la Generalitat a l'estudi d'impacte ambiental de la A7 al seu pas per les comarques ebrenques. Així, el Ministeri ha conclòs les modificacions del pas de l'autovia pel barranc de la Galera al Montsià i l'allunyament del traçat del nucli urbà del Perelló al Baix Ebre, mentre que ha mantingut el pas de la A7 per Camp Redó a Tortosa. Tot i lamentar que aquest punt no s'hagi modificat, el delegat del govern destacava que el traçat respon a un 99% en el que es va pactar al territori. El traçat previst per Foment per l'autovia de l'interior A7 en el tram La Jana al Perelló divideix el nucli de Font de Quinto i el poble de Campredó, pedania de Tortosa, per un talús de 12 metres d'alçada. L'Ajuntament de Tortosa, ferm opositor d'aquest traçat, va presentar al·legacions al primer estudi informatiu i de traçat l'any 2007 i ja ha anunciat que també ho farà per l'estudi d'impacte ambiental aprovat el 6 de juliol passat. Fins ara el govern no havia valorat aquesta aprovació i el delegat ebrenc en feia referència durant la reunió a Móra d'Ebre del Consell de Direcció Territorial. Segons Salvador, Foment ha recollit la filosofia d'allò acordat al Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, que s'aprovarà definitivament el proper dimarts, ja que el pla inclou les dues opcions del traçat, la de Campredó i la part de llevant de Font de Quinto. Tot i el manteniment d'aquesta part del traçat, el govern es mostra satisfet amb l'acceptació de les altres dues al·legacions presentades, la que demanava que es modifiqués el pas de la A7 per sobre el barranc de la Galera, on s'encreuaria amb el futur desdoblament de l'Eix de l'Ebre, i la que defensava l'allunyament de l'autovia del nucli urbà del Perelló. Escoltem Salvador.
Per tant, en línies generals, val a dir que el govern de l'Estat ha recollit la filosofia del pacte territorial, que ha recollit aquestes tres discrepàncies que se li trasladen, n'ha recollit dos i n'hi ha una que no s'ha recollit. Que ens hagués agradat que s'haguessin recollit les tres, òbviament, ara bé, s'ha de reconèixer que al final el traçat que hi ha en aquests moments damunt de la taula respon en un 99% a lo que es va pactar des del territori. Dius que hi ha un 1% de discrepància, hi ha un 1% de discrepància, que aquest 1% és important i que continuarem intentant solucionar-lo per part nostra, continuarem treballant per a solucionar-lo. I us dic, insistixo, dins del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre recollim les dues alternatives, cosa que manifesta clarament que la voluntat del Govern de la Generalitat és que s'estudiessin les dues alternatives.
Salvador també expressava que li hauria agradat que fossin les tres, però tot i així el traçat respon en un 99% al que es va pactar des del territori.
Insistixo, ens hagués agradat que l'Estat ho hagués recollit, no ha estat així. I per tant, sobre aquest aspecte, no hi estem d'acord amb la proposta que fa el govern de l'Estat, no hi estem d'acord, i compartim amb la gent de Campredó la voluntat de que el traçat de la carretera anés per la part de baix de Font de Quinto.
En un altre sentit de notícies, Salvador explicava també que la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera ja compta amb un logotip oficial, amb similituds al de la marca turística Terres de l'Ebre, que pretén transmetre modernitat sense trencar la imatge corporativa que desenvolupen els organismes de promoció turística del territori. A banda, també explicava que ja s'ha constituït la comissió que ha de redactar la memòria tècnica de la candidatura i presentar al Departament de Medi Ambient el projecte tracte el mes d'octubre. La comissió, coordinada pel Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, està integrada per tècnics dels Departaments de Medi Ambient, Innovació, Agricultura i membres de la Càtedra d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Un cop el govern tingui el projecte, cap a finals d'any, el traslladarà al Ministeri de Medi Ambient. Salvador, també volia fer referència als projectes d'abocadors presentats al Departament de Medi Ambient per part dels ajuntaments de Pinell de Brai i Riba-roja d'Ebre. Segons el delegat, tot i que els projectes s'han d'estudiar i han de continuar la tramitació administrativa, el govern no els veu amb bons ulls. Creiem que les Terres de l'Ebre ja tenen més que cobertes les necessitats pel que fa als residus, sobretot si tenim en compte que ha augmentat la recollida selectiva i el reciclatge, de manera que se'n generen menys, afegia. Avui es compleix un any de la tràgica mort de 5 bombers en un incendi que es produïa a Horta de Sant Joan. Per tal d'evitar que aquests fets es tornin a reproduir, en el cas d'un incendi, els bombers han posat en pràctica sobre terreny les noves mesures de seguretat i coordinació adoptades arran d'aquest tràgic incendi. Una de les novetats més destacades és que a partir d'ara el cos muntarà un nou centre específic de comandament, format per tendes i situat a escassos quilòmetres de les flames. Al seu interior hi haurà diferents caps de bombers que donaran suport a tots aquells comandaments desplaçats a l'interior de l'incendi. En aquest sentit, ahir a Maçanet de la Selva es va posar en pràctica les noves mesures incorporades arran de l'incendi d'Horta. El sotinspector dels bombers, Edgar Nebot, ressaltava que sobretot s'ha millorat la coordinació i el suport als comandaments.
S'han fet millores de coses que ja es venien duent a terme i allà on hem vist que hi havia punts febles s'han potenciat. Sobretot coordinació en general de tot el dispositiu d'acabar de millorar-ho. Hi havia algunes coses que a vegades, com que són molta gent i es parlen per molts llocs diferents, doncs, tot el tema de comunicacions i sobretot el tema de suport al que és a la pròpia intervenció.
Al costat de totes les mesures de seguretat incorporades, aquesta campanya els bombers també disposaran d'un centre específic de comandament que es muntarà a tocar de la zona de l'incendi. Així ho explicava el sotinspector dels bombers, Robert Gómez.
Sí, el CCB, el Centre Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el muntarem quan tinguem un nivell de desplegament determinat. Són incendis a partir de 10 o 15 hectàrees, també en funció de la tipologia i les possibilitats que tingui de fer-se més gran. Evidentment que quan el comandament, el que és el Delta Zero, el comandament d'operacions, està fent les seves funcions, està rebent diferents inputs. Comunicacions via ràdio xarxa terrestre, via de ràdio banda aèria, comunicacions per mòbil, igual està volant amb l'helicòpter i, per tant, doncs no pot escoltar el mòbil. Aleshores, hi ha tot un seguit d'inputs que fa que no pugui estar al 100% de totes les comunicacions. És aleshores quan la seva rèplica, que és el Tango Zero, que és un altre cap de guàrdia, un Delta Zero, que fa les mateixes funcions que ell amb un atator diferent, doncs aleshores entraria i donaria resposta a aquesta sol·licitud.
Gómez comentava que des d'aquest centre es prendran decisions de suport als comandaments desplaçats a la zona de les flames.
Sí, des d'aquí es poden prendre tot tipus de decisions que siguin de suport al comandament. És a dir, aquelles decisions estratègiques que condicionen l'operativitat de l'incendi s'han de prendre totes des de l'incendi, que és on està la informació. I evidentment que unes altres informacions a nivell de suport al comandament o d'ubicació de vehicles, a nivell de llocs d'emplaçament segur, aquí dient la cartografia, doncs pots veure el nivell de combustible, les variables meteorològiques que poden afectar. Aleshores, és tota aquesta informació que es posa facilitat a disposició dels operatius que estan a l'incendi per tal que puguin prendre doncs, una estratègia molt més eficaç i molt més segura.
Per la seva banda, el secretari general d'Interior, Joan Boada, admetia que hi ha un abans i un després de l'incendi d'Horta. Al seu parer, s'ha de dir claríssimament que mai el govern s'havia enfrontat a un foc com el de la Terra Alta pels factors climatològics i orogràfics que van acompanyar l'incendi i que van desencadenar en la tràgica mort del 5 Graf de Lleida. Joan Boada, però, destacava que les conseqüències d'Horta han permès reforçar els protocols dels bombers i introduir importants millores tecnològiques. Tal com us comentàvem a l'hora de començar el nostre temps de notícies, avui es compleix aquesta tràgica efemèride, la mort d'aquests 5 bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan. El conseller Saura aquest matí realitzava una declaració en memòria d'en Ramon, Pau, Jordi, Jaume i David en el primer aniversari de la seva mort. L'escoltem.
Avui volem retre'ls un homenatge per recordar-los i agrair-los la dedicació i professionalitat que els va costar la vida. En nom del Govern de la Generalitat i de tota la societat catalana vull transmetre el reconeixement i suport a les famílies, amics i a tot el cos de bombers de la Generalitat en un dia que ens torna el gran dolor de la pèrdua d'unes vides humanes. En aquest record vull que tots els bombers sàpiguen que la societat els valorem, els reconeixem, els admirem i els necessitem, i que el Govern de la Generalitat està i estarà sempre al costat d'uns professionals que arrisquen la seva vida per salvar la dels altres. És el compromís del Govern de la Generalitat i el meu fer tot el que calgui per evitar que una tragèdia així es torni a produir. Gràcies Ramon, Pau, Jordi, Jaume, David, no us oblidem i ànims Pepe amb la teva recuperació. Moltes gràcies.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 23 de juliol a l'Estadi Municipal de la Devesa i en festes majors de Sant Carles de la Ràpita, Ràpita Rock. Amb Obús, Malos Vicios i Escupiendo Ira en concert. Nit jove, la nit de rock per al primer dia de festes majors de Sant Carles de la Ràpita. A partir de les 12 de la nit, Ràpita Rock.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La lluita contra el mosquit i la mosca negra són alguns dels principals objectius del CODE, el Consorci Mediambiental del Baix Ebre i del Montsià. Així es va posar de manifest ahir, en una jornada on es van donar a conèixer també les diferents activitats relacionades amb la gestió del medi ambient d'aquest organisme supracomarcal. Manel Ramon, amb Posta Ràdio.
El Consell Comarcal del Montsià fou l'escenari ahir al migdia de la presentació de tots els actius del CODE, aquest Consorci Mediambiental del Baix Ebre i del Montsià. Durant la xerrada es va fer una ampla exposició per part de Josep Aragonès de tot allò que significa el CODE i tot allò que porten a cap per tal de mantenir diferents aspectes del medi ambient a les Terres de l'Ebre, especialment la lluita contra les plagues, el mosquit i la mosca negra. De fet, el Consorci de Serveis Agroambientals efectuarà un tractament addicional contra la mosca negra probablement la setmana vinent per frenar la proliferació d'exemplars adults en nombrosos punts de les Terres de l'Ebre durant els darrers mesos. El retard en la signatura del conveni del finançament de les actuacions amb l'Agència de Protecció de la Salut, que va ajornar els tractaments fins al passat mes de juny, ha afavorit la eclosió de la plaga, malgrat l'efectivitat de les primeres actuacions. De fet, el director tècnic del CODE, Raül Escosa, justificava la necessitat d'efectuar un tractament addicional contra les larves de la mosca negra a l'Ebre per, tornar als nivells d'anys anteriors. Escoltem tot seguit a Raül Escosa.
Ara avançarem el cicle de tractament, avançarem segurament el cicle de tractament, no esperarem 4 setmanes, que seria lo lògic, i a poc que d'aquí esta setmana hi haguem prospeccions i siguen significativament importants la quantitat de larves, n'hi haguem 10, 15, 20 per quilo macròfit, se realitzarà, anem a dir, un tractament addicional per anar una miqueta recuperant i a veure si som capaços en un parell de mesos posar-nos una mica als nivells, als estàndards que teníem els altres anys.
Per la seva banda, el president del CODE, Antoni Montagut, va reclamar la participació de la Generalitat, talents, per treballar de forma efectiva per aturar la mosca negra i també la plaga dels mosquits que cada estiu assola el delta de l'Ebre.
Però aquí el que en teníem era la necessarietat de que també estigués sanitat, de que també estigués agricultura, de que hi haguessin més departaments turisme que estigués implicat. Per què? Perquè en el tema del mosquit, en el tema de la mosca negra, aquí ens hi trobem en què des de l'ordenació del territori fins a tots els departaments necessitem la col·laboració de tots per treballar, la col·laboració de tots perquè ens trobem en problemàtiques en què quan són membres, si hi ha una aportació econòmica a fer, es pot fer l'aportació directament, si no, ha de funcionar mitjançant convenis els convenis tarden i a vegades pues, bueno, hi ha retards en les actuacions degudes a que no hi ha un finançament tampoc prou clar com per començar a iniciar l'activitat. I teniu en compte que nosaltres som tècnics, tenim una estructura purament tècnica i el que fem són encàrrecs que ens venen donats i necessitem, evidentment, les aportacions econòmiques perquè tampoc tenim fons propis per poder-ho afrontar.
Entre els diferents temes que trafega el CODE hi trobem doncs, la gestió de residus, també la lluita contra les plagues, el sanejament, la gestió i protecció del medi natural, així com diferents tipus de cartografia, la sostenibilitat local i del paisatge, entre altres temes relacionats amb el medi ambient que porta a cap aquest consorci mediambiental del Baix Ebre i del Montsià, que es podria afegir també la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que compleix ara 19 anys.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguim amb notícies de caire polític que ens porten a la Ribera d'Ebre, perquè el senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Muñoz, demanava dimarts al ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, quan s'aprovarà definitivament la ubicació del cementiri nuclear, i remarcava que el rebuig unànim contra el magatzem hauria de ser suficient per desistir de la candidatura d'Ascó. En aquest sentit, Muñoz lamentava que Sebastián no hagi concretat cap calendari i li ha reclamat que tant o més important que el pacte amb el Partit Popular sobre la ubicació és el respecte a la voluntat dels territoris. Muñoz interpel·lava Sebastián ahir dimarts a la tarda al ple del Senat i li preguntava si arribarà a un consens amb els partits polítics i les comunitats autònomes. Muñoz ressaltava que ja ha transcorregut el termini de presentació d'al·legacions, s'han visitat els 8 municipis candidats i s'han realitzat els tràmits d'avaluació de les candidatures. Per això, segons Muñoz, el procés hauria d'haver estat realitzat el passat mes de juny, fet pel qual ha demanat si l'informe de conclusions estava acabat i quan es faria públic. El senador republicà lamentava que el ministre no hagi contestat aquesta demanda, tot i que sí que ha anunciat que el govern espanyol està disposat a retardar la decisió sobre la ubicació del cementiri de residus nuclears per arribar a un pacte amb el Partit Popular. A això, Muñoz ha respost que tant o més important que arribar a un pacte amb el PP és respectar la voluntat dels territoris. En aquest sentit, afirmava que a Catalunya el clam és unànim en contra de la ubicació del cementiri a Ascó per part del govern, el Parlament, les diputacions, els municipis i els consells comarcals. Muñoz indicava que si opta per la candidatura catalana, a més de significar una gran falta de credibilitat de les institucions democràtiques, seria la guinda per Catalunya després de la sentència de l'Estatut. I en aquest sentit demanava informació sobre l'ordre ministerial que acompanyava aquesta ubicació i que comportava una inversió per a la dinamització econòmica de les zones nuclears. Sebastián no concretava el calendari per decidir la ubicació del cementiri i insistia en que es mantenen els criteris de transparència, consens ambiental, territorial i social, així com el respecte a les institucions. Pel senador republicà, el govern espanyol pot aplicar aquests criteris desistint d'aquelles candidatures com la d'Ascó que no tenen el suport ni del territori ni dels seus representants. Muñoz lamentava la manca de concreció del govern espanyol i afirmava que esperen que no es tracti d'una qüestió d'oportunisme polític per part del PSOE. Continuem a la Ribera d'Ebre i seguim parlant del cementiri nuclear, perquè la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya posava en dubte la validesa de l'estudi epidemiològic sobre el possible efecte de les radiacions que emeten centrals nuclears espanyoles sobre la població que resideix al seu entorn, elaborat per l'Instituto de Salut Carlos III i el Consell de Seguretat Nuclear. Tot i considerar-lo correcte procedimentalment, l'entitat assegura haver detectat múltiples defectes, com el fet de treballar únicament amb una àrea de possible afectació de 30 quilòmetres que per la seva extensió acabaria diluint els efectes. També qüestiona la metodologia utilitzada, atès que la incidència de la mortalitat per càncer s'ha reduït de forma generalitzada durant els últims anys. Segons argumenten, l'estudi ha d'utilitzar una metodologia dirigida a satisfer fer la necessitat de la indústria nuclear per treure's l'estigma d'indústria perillosa i contaminant. En aquest sentit, consideren també que permet donar arguments per a la renovació de les llicències a les envellides centrals nuclears de l'Estat, entre elles Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2, que van patir l'any 2009 més del 60% dels successos notificables i per donar arguments per a la imposició del cementiri nuclear. Lacan considera que identificar l'àrea d'estudi en un cercle de 30 quilòmetres de radi amb centre a les instal·lacions nuclears contrasta amb el que plantegen d'altres estudis. Estudis com, per exemple, el que va realitzar l'epidemiòleg de la Universitat d'Alcalá de Henares, Silva Mato, que analitzava concèntrics de 10, 20 i 30 quilòmetres de radi entorn de les centrals nuclears. L'estudi de Silva Mato demostrava en taules de fàcil comprensió que el primer cercle de 10 quilòmetres al voltant de la central nuclear de Trillo tenia una incidència en tot tipus de tumors en un 46%, superior a l'àrea de control. L'incidència es va anar reduint fins a arribar als 30 quilòmetres. Els anticementiri nuclear també qüestionen que la metodologia emprada per l'Institut de Salut Carlos III i el Consell de Seguretat Nuclear sigui la més adient, atès que es basa en una estratègia de certificats de defunció, quan el més adequat seria un estudi dels casos d'incidència. Per últim, tot l'estudi es realitza sobre dosis estimades obtingudes per la xarxa de vigilància radiològica, una xarxa que, per exemple, no va ser capaç de detectar una important fuita de partícules radioactives en la central nuclear 1 entre el novembre del 2007 i el març del 2008, afirmaven. La propera notícia ens arriba des d'Alcanar, perquè a la sessió plenària extraordinària celebrada el passat dijous es va declarar bé cultural d'interès local l'edifici dels Josepets de les Cases d'Alcanar, un edifici que es vol rehabilitar com a alberg i que va ser construït l'any 1950 com a casa d'estiueig de la congregació dels Josepets de Tortosa. Ho explicava per a les Emutem el regidor d'Urbanisme i Joventut, Manel Martí.
El primer que van fer és declarar aquest edifici com a bé cultural d'interès local, el que s'anomena col·loquialment com a BECIL. No? Va ser una proposta que es va aprovar per unanimitat i, en definitiva, es tracta d'atenent els valors que té aquell edifici, valors arquitectònics, valors culturals, valors també de memòria, doncs declarar aquest edifici com a bé cultural d'interès local. I això què ens permet? Pues permet fonamentalment dues coses. No? Una és establir un nivell de protecció de l'edifici. No? L'edifici té un nivell de protecció i certes coses no es podran fer amb ell. I l'altra també molt important, i més que tot ara que estem en procés de rehabilitació, és que podran ser susceptibles de rebre subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat per a aquesta rehabilitació. La Generalitat cada any estableix uns diners per a protegir el patrimoni català, no? I d'aquesta manera, amb aquesta declaració de bé cultural d'interès local, doncs poden ser mereixedors de rebre subvencions del Departament de Cultura.
També durant aquest ple es van aprovar els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques per al contracte d'obres de la rehabilitació del mateix edifici.
Hem parlat altres vegades, no? L'Ajuntament té un projecte molt ambiciós per als Josepets. És un projecte que és el de la seva rehabilitació total i el seu ús a alberg dins de la xarxa social d'albergs de Catalunya. Que el projecte en total, en la totalitat té un pressupost de 1.965.000 euros i està previst fer-lo en dues fases. No? I el que van aprovar dijous passat va ser aquesta primera fase, no? La primera fase que inclou el que és la rehabilitació estructural, tancaments, coberta i també l'habilitació de la planta baixa per a que pugui ser usada per teixit associatiu i cultural de les cases. Aquesta primera obra, primera fase, té un pressupost de 985.312 euros i està subvencionat pel FEDER amb una quantitat de 492.656, és a dir, el 50%.
Les obres de la primera fase està previst que comencin el mes d'octubre i tenen un termini d'execució de 9 mesos. I d'Alcanar tornem avui un altre cop a Amposta perquè el president de la Diputació va apadrinar una olivera mil·lenària a Ulldecona, un fet que vol deixar entreveure la necessitat de mantenir aquests monuments naturals al territori. Manel Ramon ha tractat la notícia.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va visitar ahir la comarca del Montsià, concretament Ulldecona, on va apadrinar una olivera mil·lenària, una olivera que porta el nom del Congost de la Solitud. El president de la Diputació va recordar que cal conrear les oliveres, però també cal mantindre aquestes joies de la natura. Ho escoltem.
En aquest casa una olivera del terme municipal d'Ulldecona, de les que jo deia que sóc un enamorat, doncs em fa una consciència tremendament adolorida quan m'expliquen que encara avui hi ha algun cas en què algun exemplar, no dic ara exactament de quin lloc, però doncs d'aquesta comarca, doncs d'aquestes oliveres, doncs que avui era, i vas al cap de 15 dies i t'expliquen, ofenant-se, que l'han quartejat per a poder tenir el plaer d'encendre un foc amb troncs de fa doncs 500, 600, 800 o 1.000 anys. Això ens hauria de doldre molt a tots i, per tant, amb actes testimonials, si volem, com avui, amb aquest apadrinatge, el que estem fent és crear una consciència col·lectiva de defensa d'aquests béns patrimonials que són de propietat particular, que són de persones, que s'hi cullen olives cada any, que se'n fa oli cada any, però que modelen un paisatge i una cultura territorial que, si fos d'una altra manera, no fora la nostra.
El president de la Diputació es va referir també a la iniciativa de la cooperativa Sol d'Ebre de tirar endavant el projecte del Centre d'Interpretació de l'Oli a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars. Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
L'informatiu de Muter.
I després d'aquests consells publicitaris, seguim amb l'informatiu de Mute i concretament des de Deltebre, perquè aquesta localitat s'ha encetat un nou servei per a la recerca de feina. Taller TIC, en què es basa? Ens ho explica Lluïsa Bertomeu des de Radio Delta.
A principi del mes de juliol es posava en marxa des de l'Ajuntament de Deltebre una iniciativa de foment de la inserció laboral oferint tallers d'habilitats informàtiques per a la recerca de feina que pretén ser un servei d'atenció i ajuda a les persones desocupades del municipi, principalment a les dones. Es tracta d'un servei totalment pràctic amb un nivell inicial, tal com explica l'agent local d'Igualtat, Maricín Perolada.
Se tracta d'un servei que es diu Taller TIC, que és totalment pràctic, i consisteix en assessorar i ajudar la gent que estigui interessada en crear un compte personal de correu electrònic i la inscripció a diferents webs de búsqueda de treball, com Infojobs, Soc, Infoempleo. Totes les persones interessades pues, aprenen a navegar per aquestes pàgines i així pues, amplien les seves possibilitats de trobar una feina. També s'ofereix assessorament i orientació per a fer un currículum si les persones no el tenen i els és del seu interès. En principi va adreçat a totes les persones aturades i preferentment a dones, perquè això ho hem detectat a través d'un curs que vam fer de recerca de feina i vam detectar que hi havia molta necessitat d'aquest servei.
El servei del Taller TIC es realitza al punt TIC de Deltebre tots els dimecres de 9 a 2 del migdia.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí de dimecres en conjunt el temps ha de ser tranquil, tot i que hi ha intervals de núvols a bastants sectors, sobretot d'interior. Fins i tot s'ha escapat algun ruixat molt dispers cap a la demarcació de Lleida, també nord de Barcelona, però bé, tot plegat poca cosa i han anat a la baixa. Bé, a la tarda, de nou cap al nord del país, fruit de la calor i de l'increment de la humitat, creixeran núvols d'evolució diurna i al Pirineu, Prepirineu, esperem ruixats alguna tempesta, sobretot cap al sector de Lleida. També al nord de la Catalunya central pot arribar algun ruixadet i al massís dels ports. Temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixetes cap al nord-oest, a la costa Xafogó, marcada. La pròxima nit tornarà a ser doncs, pesada, mínimes que en algunes poblacions costaneres no baixaran dels 23, 24 o 25 graus. I bé, per demà el dia serà més insegur i fins i tot a la tarda els ruixats podrien arribar cap a les comarques del prelitoral, difícilment a la costa. Demà baixa la temperatura, excepte a la costa, baixa una miqueta, a l'interior i al Pirineu, i divendres també es podria notar aquesta baixada a la costa, una miqueta.
Ja ho han escoltat, temperatures almenys una miqueta més fresquetes, que també s'agraeixen per aquesta època de l'any. Per nostra, res més. Demà ens tornem a trobar aquí, com sempre, amb l'informatiu de Mute.